Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, els saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comencem converses a les emissores de la cadena COPE Catalunya i Andorra aquest dissabte en companyia del Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
Leandro Alamor, director de l'Agència de Catalunya. Bona tarda, Leandro. Benvingut.
Bona tarda.
Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador. Benvingut també.
Bona tarda.
I el Joan Carles Valero, redactor en cap d'Economia d'ABC Catalunya. Bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona. Senyor Valls, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut al Converses i, escolti, tanquem una setmana que ha estat, jo diria, no farcida, però sí almenys amb unes quantes bones dosis de notícies en positiu. Per exemple, el Banc Central Europeu ha rebaixat el preu del diner. Això, en teoria, diuen els que ja entenen del tema, vostè, per exemple, i espero que m'ho confirmi o no, que hauria de servir en certa manera perquè els bancs obre una mica més l'aixeta del crèdit, no? Empreses i famílies. Això és oxigen per tots plegats o no serà oxigen? Com ho veu vostè?
Pues jo li diré que quan diem que els que entenen una mica, jo entenc molt poc, perquè teòricament quan els tipus d'interès baixen, la bossa puja, i va pujar i va tornar a baixar. O sigui que la realitat és que
en fan avui trampes, doncs, o què?
No, però l'economia mundial està tan interrelacionada que el que pugui fer el Banc Central Europeu, que té una gran importància per a Europa, sobretot perquè el preu, o sigui, la cotització de l'euro estava molt alta, i ens imaginem que aquí sí que això ajudarà a que l'euro baixi i les exportacions europees puguin augmentar. Hi ha un altre aspecte dins d'aquesta interrelació de l'economia mundial, que és que el que faci el Banc Central Europeu després es pot veure contrarrestat per el que faci la Reserva Federal Americana. Per tant, amb una primera visió sí que és positiu que vagi al Banc Central Europeu els tipus d'interès, i teòricament això suposaria que tindria que arribar una mica més de diner en el futur, tampoc tan a curt termini, però en el futur, sempre i quan també el Banc Central Europeu, i això crec que sí que és una notícia important, posés a disposició dels bancs, dels grans bancs europeus, el que ha dit el governador del Banc Central Europeu, que és que donarà més liquidez al sistema. O sigui, baixar de tipus d'interès i més liquidez al sistema, és possible que així s'arribi una mica més de dir. Sempre i quan els americans no facin una altra cosa.
Però escolti, des de dalt ens donen inputs positius, però triga molt arribar als de baix aquests inputs positius. Aviam, què fa falta perquè jo ho comencem a notar tots, ciutadans i els que han de crear riquesa, que són els empresaris, llocs de feina, clar.
Pues fa falta que es consolidi la recuperació a Europa. Sembla que les perspectives són positives, i quan parlo d'Europa no solament parlo de lo que és el cor d'Europa, els països del nord, sinó també del que en diem els països perifèrics, Itàlia, Espanya, Portugal i fins i tot Grècia. Aquí és on tindria que créixer una mica més l'economia. Recordem, i això sí que penso que és important dir, que Espanya està en aquests moments en la millor posició amb aquesta línia de sortida de la recuperació.
Això vol dir que estem sortint de la crisi, o encara ens queda un tros de recorregut. En fi, un any 2014 de passar una mica malament, senyor Valls.
Bé, depèn del sector i depèn sobretot del moment i del que passi també a la resta de països. Això és molt important. Però jo diria que, i aquí és una opinió personal, una apreciació personal, jo penso que estem començant la recuperació i que, per tant, al llarg del 2014 ho tindrem que veure i començar a notar. Ja ara tenim unes dades que les podrem veure i comprovar en els propers mesos, sobretot amb la campanya de Nadal, que sembla que el comerç està més animat.
Molt bé, obrim ja la resta de micròfons d'aquest Converses de dissabte, avui amb el senyor Miquel Valls. El primer de demanar paraula ha estat el Salvador Guillermo. Endavant, Salvador.
Val, jo només apuntalar un element, que és la dada que ha donat la Comissió Europea aquest dimarts pel creixement, serà només del 0,5, però a partir d'un valor negatiu pel 2014, i de l'1,7 al 2015. Per tant, estem iniciant tot aquest procés, que no serà ràpid, però sí que amb la direcció d'anar sortint de la crisi, no? Jo volia també, perquè aquesta setmana també, i també el dimarts, hem tingut oportunitat de conèixer els pressupostos que ha presentat la Generalitat de Catalunya, i hi ha dos elements diferencials. Hi ha hagut una contenció de la despesa als nivells que hi havia el 2013, per una part, i la segona part és que tot l'esforç de reducció del dèficit públic s'ha concentrat un tros en augmentar impostos i un altre en el que seria venda de patrimoni de concessions públiques. President, a vegades s'ha vingut a dir de que en la part de despesa s'ha tocat os, però no és també ben cert que la part d'ingressos Catalunya també ja fa temps que ha tocat os, perquè tenim una fiscalitat fortament elevada?
Home, és evident que la fiscalitat és molt elevada. Recordem que la pressió fiscal entre 2012 i 2014 ha pujat més 1.038 milions d'euros, que no és poca cosa, i això representa 138 euros per habitant.
138?
Sí, des del nostre punt de vista és excessiu. És evident, a més, un altre aspecte important amb aquestes pujades d'impostos que repercuteixen fonamentalment sobre les classes mitges. I aquest és un aspecte que s'ha de considerar quan després demanem que augmenti el consum. Perquè augmentar els impostos i augmentar el consum, doncs per mi és una certa contradicció.
Més els augments d'impostos que s'han donat en altres administracions públiques.
Evident, perquè aquí estem parlant de que si considerem també les altres pujades que s'han fet per part del govern central i de l'Estat, doncs això ja estem parlant d'uns augments molt significatius de la pressió fiscal a Espanya.
Joan Carles Valero.
Sí, es podria dir, si està a fer eslògans, que aquí tothom ho roba, no? Però bueno, parlem de coses més sèries. La cosa és que la reducció del perímetre de l'administració sembla ser que continua sent el mateix, no? Malgrat que aquests pressupostos, deia el company abans a preguntar, de que la concentració de la despesa en el pressupost del 2014 és igual a la del 2013, amb uns pressupostos prorrogats, a l'igual a la del 2012. Enguany no s'ha tocat la concentració de la despesa. I després, amb una perspectiva d'un creixement del 0,9 amb aquests pressupostos.
Perquè va haver-hi reducció de despeses.
Sí, jo dic que, bueno, no ho dic jo, ho diu en tot cas el senyor Valls, almenys aquest dijous ho va dir, que eren uns pressupostos molt voluntaristes, no? I que quedava, em sembla entendre, quedava l'assignatura pendent de reduir una mica la part de la despesa, no? Perquè ha estat minsa, no? Pràcticament inexistent, no? Senyor Valls?
Sí, bé, hi ha dos aspectes amb el tema de... Estem parlant, no?, sobre el tema de les dotacions de personal, que jo crec que hi ha dades que són molt concretes, i les tinc, i podem parlar d'elles, però, per exemple, el 2010, el total del sector públic que tenien a la Generalitat, 226.322, el 2013, 223.460, i d'acord amb les previsions d'aquest pressupost, el 2014, 222.685, o sigui, menys 775 efectius amb el personal. I si veiem una mica tot això i analitzem una mica aquestes dades, nosaltres ho hem fet, resulta que un dels temes que si s'ha complert, que era l'objectiu de reducció d'agències, d'organismes, que s'ha reduït un 25%, i per tant això sí, però resulta que l'aspecte més interessant d'això és que a nivell de dotacions de personal la supressió d'entitats suposa una reducció de 1.394 llocs de treball, però d'aquests 1.225 són recol·locats dins de la mateixa administració i per tant l'efecte net d'aquestes reduccions ve a ser d'uns 169 treballadors.
169 davant de 222.685.
Aproximadament, sí.
No, està bé, està bé.
Diria que, per tant, quan parlem de reducció de personal, doncs estem parlant d'això. Si a l'esforç, i no és per comparar, però si apliquem després els esforços que han tingut que fer l'empresa privada, el sector privat, amb l'ajust, doncs veiem una mica que hi ha un llarg camí per córrer per part de l'administració pública.
Que és l'assignatura pendent, poder, no? De l'administració pública.
Evidentment, des del nostre punt de vista, és l'assignatura pendent.
Joan Maria Claveguera.
Sí, senyor Valls. Un dels col·lectius que més han patit, estan patint encara en aquests moments la crisi, són els farmacèutics, les farmàcies. El darrer Consell de Ministres ha aprovat, el senyor Montoro ha dit que les farmàcies catalanes que pateixen aquesta problemàtica fins al punt que ha fet que alguns propietaris de farmàcies hagin hagut de baixar les persianes en aquests moments, ha confessat que el proper dissabte les farmàcies catalanes començaran a cobrar aquest deute. Com s'ha viscut des de la Cambra de Comerç aquesta problemàtica?
Bé, nosaltres des del primer moment hem donat ple suport als farmacèutics perquè una de les qüestions claus que tenia que ajudar a la recuperació era el pagament dins de... Per això es va fer una llei de morositat dins dels terminis. Resulta que quan la primera que no compleix aquests terminis és l'administració, o sigui, quin sigui l'administració, doncs tenim un problema de compliment d'una llei, que és la llei de morositat, que per una altra part veig que últimament s'està parlant de que hi haurà
sancions.
És a dir,
és curiós, bueno, no? Contrast.
Una mica, exactament, això és un contrast, no? Per tant, des del nostre punt de vista, el primer que s'ha de fer amb els farmacèutics és pagar dins dels terminis, no? Pensem que se'ls deuen mesos, Això no és una situació de que perquè han deixat de cobrar ara es pot el tema. El problema dels farmacèutics és que, m'ho explicaven del mateix col·legi, hi havia cua de farmacèutics al col·legi per veure com es podia resoldre mitjançant crèdits i refinançaments. Clar, un sector en què tot el sector està en aquesta situació de fragilitat perquè sembla que hi ha una lluita d'administracions i no es posen d'acord l'administració autonòmica i el Ministeri no donava els premis els crèdits ICO, no donava autorització perquè el sistema del pla de proveïdors es pogués aplicar, pues, jo crec que les administracions, i estic parlant de les dues administracions, de la Generalitat i del Govern Central, tindrien que ser molt més conscients dels patiments que passa el sector privat i especialment els farmacèutics per complir la seva obligació, que és subministrar un tema que és de necessitat vital que més a la societat.
I que és una obligació diferida,
exactament.
La vegada entenc que des de la Cambra es reparteixen les culpes a les dues administracions al 50%.
Evidentment. No és solament l'administració catalana que té les culpes. Aquí hi ha un problema de finançament de l'Estat central. I per una altra banda, jo entenc que el govern central ho podia haver resolt si hagués tingut la voluntat política de resoldre-ho.
Leandro.
Sí, parlàvem al començament del tema de la recuperació, però una de les incògnites és si estem parlant d'una recuperació ferma, sòlida, o estem parlant d'aspectes conjunturals que estan millorant, no? I un d'ells és l'interès que comença a despertar a Espanya entre la inversió estrangera, no? I fons que inverteixen en empreses. Recentment era molt, molt conegut el paquet que agafava Bill Gates, un fons de Bill Gates sobre FCC. En aquest sentit, això passa perquè Espanya és atractiva o perquè està barata i és una ocasió puntual i que els fons dels emergents van venint cap a,
Pues jo li diria sobre això dos coses. Primer, Espanya és un país atractiu. Nosaltres en aquests moments hem viscut una crisi molt dura, molt difícil, i poder no ens ho creiem nosaltres, però Espanya és un país atractiu, és un país que hi ha seguretat jurídica, estem dins del món occidental, és un país que pertany a Europa, per tant, això, i és un país que avui presenta grans oportunitats d'inversió, perquè hi ha actius que estan, no diguem baratos, estan amb un preu, anem a dir que és un preu, perquè les coses, al final, valen el que la gent està disposat a pagar, i en aquest moment els grans grups internacionals estan interessats en dues qüestions. Primer, amb una qüestió que és importantíssima, que és macroeconòmica, que és l'estabilitat del sistema. Hi ha una credibilitat creixent, i això es reflexa en la prima de risc, sobre el bo i el deute espanyol. I això, a més, acompanyat d'una sèrie de dades macroeconòmiques que s'han posat de manifest, que són positives per a l'economia espanyola, que també permeten pensar que estem en el camí de la recuperació. I dos, això de la sortida de la crisi, sobretot de la crisi, anem a dir, immobiliària que hem patit, ha deixat que hi hagi molts actius que estan amb un preu molt atractiu. Bé, això, si ho sumem a aquestes dues coses, els fons internacionals que estan buscant oportunitats en cada moment, ara que sembla que alguns països emergents ja han deixat de ser tan atractius, doncs ara tornen a fixar la seva atenció sobre Espanya. Al món hi ha molt diner, hi ha molta liquidez, hi ha molts capitals, i consideren que aquí es poden fer operacions interessants. I per això jo penso que estan venint i que faran operacions i tal. I després, que un inversor qualificat, com és el fundador de Microsoft, es fixi per unes de les seves inversions en companyies espanyoles, pues això, dins del que són aquests difusos mercats internacionals, pues té molta importància. Vol dir que un inversor qualificat ha comprat una participació en una empresa important espanyola. Pues això és molt positiu. Per què? Perquè ens dona credibilitat. I jo penso que tot això és positiu.
Esteu escoltant el Converses de les emissores de la cadena Còpia Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'hotel Aerostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, un protagonisme per al senyor Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, i en companyia del Joan Maria Claveguera, Liando l'Amor, el Salvador Guillermo i el Joan Carles Valero, que és el que havia demanat la paraula ara. Joan Carles, endavant.
Sí, a mi m'agradaria ara parlar, canviar de terci, no? Com si fos una cursa de braus. Anem a veure, les cambres de comerç en aquests moments, després de la llei de cambres, estan agafant un protagonisme excepcional, sota el meu punt de vista, dintre del món econòmic, perquè, entre altres raons, per exemple, tenen un paper important en temes de mediació judicial, no? La tradició jurídica espanyola no és com l'anglosaxona, no? En el fet de que es procura arribar a acords i no arribar a judici, no? Tinc entès que és vora d'un terç diguéssim, els conflictes entre empreses i entre autònoms i fins i tot entre particulars que arriben a pacte, no? I aquí s'ha arribat a buscar aquesta fórmula que les cambres de comerç, com a entitats que són d'interès públic, no? de corporacions, no? d'interès públic, doncs jugar aquest paper, cosa que, bueno, el Consolat de Mar ja ho feia des de fa anys, bueno, i des de l'edat mitja, no? Com agafa aquesta nova responsabilitat la cambra d'oferir aquest servei de mediació, no?
Bé, les càmeres de comerç ja per la llei del 93 ja teníem aquesta atribució amb la mediació i amb els conflictes d'arbitratge. Evidentment, com molt bé diu, des del Consolat de Mar, des del 1300, ja estem parlant del segle XIV, dirimia i arbitrava els conflictes entre els gremis mercantils i entre els propis industrials, i aquesta tradició de que els propis comerciants resolguin els seus problemes al marge de la justícia ha sigut una tradició molt important dins del món de les càmeres de comerç. I això s'ha vist amb el, a part de que amb el projecte de llei del 93 ja estava contemplat, és veritat que amb el nou projecte de llei, de la llei bàsica de les càmeres de comerç, que està en aquests moments en tramitació al, al Parlament espanyol, al Congrés dels Diputats, sí que es contempla un paper, anem a dir, jo diria que molt... molt predominant per les càmeres de comerç. I això ha vingut posteriorment, ja en què ens avancem una mica a la llei, amb convenis signats entre el que és el Consejo Superior de Càmeres d'Espanya i el Consejo General del Poder Judicial, amb uns convenis que després, amb algunes càmeres, i jo diria que específicament la Càmera de Barcelona, ja hem signat un conveni ja particular entre la Càmera de Comerç de Barcelona i el Consejo General del Poder Judicial, pel qual els jutges de lo mercantil de Barcelona predominantment dirigiran els temes de mediació a l'administració per part de la Càmera de Comerç de Barcelona, qui nomenarà els mediadors i tal. És evident que això suposarà, és un procés voluntari, evidentment, perquè la mediació sempre és un procés voluntari, però que té grans avantatges, com que després d'un pleit segurament la relació comercial entre el guanyador i el perdedor és una mica difícil. I en canvi, amb una mediació es procura arribar que s'arribin a unes coses, a un acord entre les parts, i que per tant, al marge de que es surt a un molt més assequible des del punt de vista econòmic de lo que és un plet, a més les relacions entre les parts continuaran, que és del que es tracta quan hi ha una relació comercial, és a dir, que no es trenqui per una qüestió d'un plet. Per tant, pensem que no és una tradició latina, és una tradició anglosaxona, però que és una tradició pràctica que esperem que s'imposi en els propers anys dins del que és l'economia, en general l'economia espanyola. És, jo diria que com a molt important és que és un procés que és favorable a les empreses, que té un termini molt més curt de temps, i després també hi ha la qüestió del cost. No és el mateix un plet que una mediació.
Joan Maria Clavera.
Sí, senyor Valls, com s'analitza, com es veu, quina radiografia es fa des de la Càmera de Comerç de Barcelona, des d'aquesta, sens dubte, apoteosi turística que viu la ciutat de Barcelona? Els turistes arriben aquí per terra, mar i aire, però sobretot per mar, perquè a Barcelona tenim en aquests moments el tercer port del món, després dels dos primers, que són els Estats Units i, si no m'equivoco, a l'estat de Florida, per aire, perquè l'aeroport de Barcelona ha desbancat de totes l'aeroport de Madrid. És a dir, quina visió, quina anàlisi es fa des de la Cambra de Comerç de Barcelona amb aquest procés d'auge turístic? Què s'està fent bé, què s'està fent malament, què és el que es pot preveure que seria millorable de cara a que això no se'ns escapi a tots de les mans?
Doncs miri, jo primer el que voldria dir és que el que s'ha fet bé a Barcelona s'està fent bé des de l'any 92, després dels Jocs Olímpics, que ha sigut pensar que el turisme era important, després dels Jocs Olímpics, que era important per al creixement econòmic de la ciutat. I se li va dedicar una atenció, es va crear el Consorci de Turisme de Barcelona entre l'Ajuntament de Barcelona i la Càmera de Comerç, que és una entitat público-privada, que parlen sempre del model Barcelona, que és un model, la projecció i la promoció turística de la ciutat de Barcelona en mans dels professionals, en mans del el sector econòmic de la ciutat, que és el que està representat amb el consorci per part de la Càmera de Comerç, hotelers, restauradors, agències de turisme, i que és, vetllen per el creixement econòmic i per la promoció del turisme de la ciutat, acompanyada, i això és molt important, de la col·laboració, de la estreta col·laboració de tots els partits polítics que estan a l'Ajuntament de Barcelona, o si no de tots, de pràcticament tots, que sempre al llarg d'aquests anys, sigui qui sigui, qui hagi manat a l'Ajuntament de Barcelona, han estat al costat de la promoció turística de Barcelona. Hi ha hagut una unitat i sobretot una estreta col·laboració entre el món polític plural i el món econòmic. I aquest ha sigut l'èxit de Barcelona, el treball conjunt de l'administració pública amb el sector econòmic. I en aquest sentit és un èxit de tots, tant del món econòmic com dels polítics. I així s'ha de reconèixer i aquesta capacitat de treballar conjuntament des del punt de vista del que és el Consorci de Turisme de Barcelona. Dos, sobre l'aspecte de l'aeroport. Bé, aquí amb l'aeroport de Barcelona pues, hem tingut moltes discussions al llarg dels últims anys, fins a... Si ens remuntem a l'any 2007 amb l'acte del IESE, quan Iberia abandona l'aeroport del Prat, i perquè deixa l'aeroport del Prat i solament es queda com a línia el pont aeri, i ens veiem des de la societat econòmica i des de la societat civil la reivindicació de que l'aeroport de Barcelona s'ha de tirar endavant. Vam crear llavors el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries amb la col·laboració d'AENA, i hem de recordar que AENA aquí ha col·laborat molt estretament amb l'Ajuntament de Barcelona, amb la Generalitat de Catalunya i la Càmera de Comerç, que ha portat la Secretaria Tècnica d'aquest tema, i aquí estretament també les administracions juntament amb AENA, i nosaltres representant en aquest sentit els interessos econòmics de la ciutat, hem treballat conjuntament per fer el que era absolutament necessari per conservar i fer créixer l'aeroport, que vinguessin les companyies aèries. És a dir, que les companyies aèries, les línies, consideressin atractiu a l'aeroport de Barcelona. I aquesta ha sigut la feina. I és cert que el mes d'agost hem tingut, gràcies a la gran afluència turística i també, i s'ha de dir, a l'aposta que ha fet per Barcelona, algunes de les companyies diuen de low cost, jo diria de preu assequible o preu adaptat al mercat, perquè avui el món de l'aviació no parlem de low cost, parlem del preu que vol parlar abans dels grups inversors. La gent està disposada a viatjar si pot pagar el preu i té unes condicions per viatjar, i això és el que és l'aeroport de Barcelona avui. I una altra aposta importantíssima, que aquesta continuem treballant, que és l'atracció dels vols intercontinentals, que a poc a poc, i jo diria que en els últims anys amb més èxit, jo diria que del que esperat, perquè per l'atracció que suposa Barcelona i per la importància que té el port i els creuers, que aquest any si no superem el rècord dels 2.500.000 creueristes estarem molt a prop, ens aporta a Barcelona una gran quantitat de turisme d'alt nivell, que també ve una gran part d'Amèrica, i això pues, també ens ajuda amb la promoció de l'aeroport. Per tant, aquí el model Barcelona és un model de col·laboració estreta público-privada, i en aquest sentit jo crec que ens podem donar per satisfets i felicitar-nos a tots. I vull tornar a dir aquest tema, que crec que és molt important, que hi ha hagut un acord entre administracions i un acord entre partits polítics de que la promoció econòmica de la ciutat de Barcelona era important per a la pròpia ciutat, i aquí estan els resultats.
L'important és arribar, que ja hi som allà dalt, i ara és mantenir-se, que això potser és el repte, senyor Valls, el que deia el Joan Maria Claveguera. Com ho hem de fer per no morir d'èxit?
Continuem així, anem tots d'acord, anem tots de la mà, i pensant que l'objectiu és aquest, és a dir, turisme de qualitat, turisme de nivell, i evidentment que tothom, el que són els operadors del sector econòmic, es guanyin la vida i que estigui regulat tot, i en aquest sentit posar de manifest un tema que és importantíssim avui a la ciutat i que cada vegada més s'ha de vigilar, que són el tema dels apartaments il·legals, que està perjudicant el sector hoteler, i que nosaltres defensem que l'Ajuntament això ho persegueixi i que legalitzi tots aquests apartaments, que tothom estigui dins la llei.
Molt bé, seguim preguntant al senyor Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona. Ara li toca el torn al Salvador Guillermo. Endavant, Salvador.
Molt bé. Hi havia un altre tema dintre de la vessant econòmica, que és la importància del sector exterior, del sector exportador. Encertadament i afortunadament aquí hem fet un salt qualitatiu substancial i en els últims temps a parts del món que no eren molt significatives a la nostra exportació, des d'Oceania, Àsia, Amèrica Llatina, Amèrica del Nord, Àfrica, que han tingut creixements de dos guarismes, és a dir, més enllà del 10%, tota vegada que el nostre mercat principal, que és Europa, com que tenia un període recessiu, és un àmbit en el que quasi bé no ha crescut, no? I volia lligar aquí la qüestió perquè fa uns dies l'empresa de rating Fitch va considerar que en lloc de negatiu Espanya passés estable i ahir divendres Standard & Poor's canviat i ha rebaixat, diguéssim, la qualificació per França i l'ha sustentat sobretot amb la seva debilitat econòmica. Tenim encara una certa debilitat a Europa, llevat del cas alemany, que sembla que és l'única que fa de locomotora, però que els altres vagons no acaben de propulsar adequadament, que fa que tinguem un creixement baix i que per tant patim tots aquest creixement, perquè la resta del món està creixent de forma espectacular i Estats Units a ritmes, jo crec que destacats, més enllà del 2,5 i del 3 en els propers anys.
Sí, és evident que el malalt és Europa en aquests moments al món. Europa té fortaleses, i la fortalesa no solament Alemanya, sinó els països del nord que tiren de l'economia, i esperem que a França també això sigui un tema conjuntural, però que prenguin ràpidament el camí del creixement, perquè el cor d'Europa, que és Alemanya i França, el motor d'aquesta Europa és molt necessària, perquè els països que estem amb una certa fragilitat puguem ajudar-nos amb la fortalesa d'ells. I per tant a nosaltres ens interessa i molt que França vagi bé.
Que els països vagin bé ens interessa.
Que vagin bé, ens interessa que vagin bé França i Alemanya. També que vagi bé Itàlia, però... I sí que és cert que les agències de rating, que de vegades donen, en fi, males notícies, aquesta vegada Fitch, per lo menys, ens dona una notícia positiva. Recordem que això és importantíssim, que el rating del Reino d'Espanya afecta també a les nostres empreses multinacionals que tenen que emetre...
És una cascada.
És una cascada, és a dir, que... tot el que, en fi, augmenti o per lo menos es recuperi el rating del Reino d'Espanya, pues tot això té un efecte molt beneficiós sobre les telefòniques, gas natural, Santander, CaixaBank, és a dir, les empreses que fan emissions de deute als mercats internacionals. I, en definitiva, sobre la resta de l'economia espanyola. Aquest és un aspecte també, jo crec, a destacar. Sí, també és evident que això és com quan un agafa el vent bo amb el mar. Sembla que ara tenim un vent una mica més bo i els mercats internacionals, torno a dir, com a efecte del resultat de les dades macroeconòmiques espanyoles, que són més positives i que han tingut un... Recordem que un aspecte importantíssim, que és el superàvit primari, que comencem ja a pagar, ja comencem a recuperar una mica sobre la deute, és a dir, el dèficit que tenim per deute és inferior al superàvit que tenim comercialment. Això ja... estem començant a pagar una part del deute per lo menys a nivell macroeconòmic.
Estem respirant, no, senyor Baix?
Estem respirant,
que això és important.
I això és molt important.
Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE a Catalunya i Andorra aquest dissabte amb el senyor Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, des d'aquí, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, en companyia del Joan Carles Valero, Salvador Guillermo, el Joan Maria Claveguera i el Leandro Lamor, que és el que vol preguntar ara. Endavant, Leandro.
Sí, jo volia preguntar sobre el futur del sistema de cambres de comerç, no només de Barcelona, a nivell de tota Espanya, perquè històricament les cambres havien tingut una part substancial del finançament en base a unes quotes que pagaven les empreses i que eren obligatòries, i que això al final del govern passat socialista es va suprimir. A partir d'aquí la cambra de comerç, en el cas vostre, va tenir que fer propostes imaginatives com el Club Cambra i cercant noves vies d'ingressos. Però jo vull saber si vostè dona per descartat que torni el sistema de quotes. El futur haurà de ser insistir en cercar vies de finançament alternatives a les fixes que es tenien abans?
Bé, jo crec que el que és evident és que el que nosaltres en diem la quota obligatòria, el recurs que va al permanent, no tornarà. Això és un tema evident. Però, en canvi, sí que crec no és descartable i que el futur es pot contemplar que el que són els plans d'internacionalització i els plans de competitivitat que es faran amb la Càmera d'Espanya, que és la que substitueix el Consejo Superior de Càmeres, tinguin un caràcter de convenis amb l'administració i que puguin, amb efectes absolutament finalistes, completar una part del finançament de les càmeres que signin contractes, per projectes concrets. Aquest és un aspecte. Per tant, descartant el sistema de recurs cameral permanent, és a dir, de quota obligatòria, el que no descartem és la col·laboració amb les administracions públiques per ajudar a la promoció econòmica, a la promoció de la internacionalització, com a totes les càmeres de comerç del món.
Joan Carles Valero.
Sí, jo volia preguntar dues qüestions per aprofitar temes d'actualitat, temes d'ahir de divendres, un del Consell de Ministres i un altre més a prop del Palau de la Generalitat, en el sentit de, comencem per la notícia de més lluny, la llei d'unitat de mercat. Ahir el ministre de Guindos va exposar les necessitats i un timing contrarrellotge de que a Espanya les empreses tinguessin més facilitats, no aquest cost de 17 normatives diferents a totes les comunitats, diferències també fins i tot de municipis, etc. Una mena de selva burocràtica que impedeix el normal desenvolupament de l'activitat de l'empresa. Aquesta és una, i la més propera és respecte a la llei de la formació professional que el govern de la Generalitat em sembla que ja ha lliurat o que té pensat lliurar en els agents socials, sindicats, patronals, imagino que vostès també de la cambra, i en aquest sentit amb un paper rellevant també de la Cambra de Comerç, perquè la llei de cambres també els otorga una certa preeminència, no?, en quant a la formació professional, no?
Bé, la segona qüestió, no és que tinguem una preeminència amb la llei de formació professional. Nosaltres tradicionalment al llarg de, en fi, jo diria que els últims anys, i fa bastant de temps, el que fem és administrar les bases de dades de la formació professional i per tant col·laborem estretament amb l'administració per les pràctiques a les empreses i portem tot el que és l'administració del sistema, per entendre's, no? I en aquest sentit, per tant, no hi ha una novetat amb aquest aspecte sobre el tal. El que sí hi ha una certa novetat, diria, per influència del que és el sistema de la formació dual de les càmeres alemanes, és que la nova llei, per lo menys la llei de bàsica de les càmeres de comerç, contempla que les càmeres de comerç tinguin un paper, anem a dir, de supervisió del sistema amb unes certes diferències amb el que fan les càmeres alemanes, però amb la línia de no de fer la formació, sinó de supervisar la qualitat, tot el que són els aspectes els qualitatius.
Una mica de regulador.
El regulador és l'Estat, no, de qualificació del sistema i d'ajuda al funcionament del sistema com un ens més que no farà formació. Jo crec que aquí de vegades aquest és un tema que es confon. Les càmeres no faran formació professional, perquè això ho faran les empreses amb el que els correspongui i els instituts de formació professional amb el que els correspongui. Les càmeres el que faran, d'acord amb la nova llei, és supervisar o qualificar el sistema, que no és participar en la formació. Crec que això és important.
Queda la llei de mercat, la llei de
la llei d'unitat de mercat. Bé, sobre la llei d'unitat de mercat, aquí hi ha dues qüestions. Hi ha una qüestió que és el que és facilitar la simplificació de mesures i de lo que és el mercat. Hi ha 17 autonomies. Recordar també que les 17 autonomies tenen característiques molt diferents, que no és el mateix una autonomia amb què la seva activitat és fonamentalment agrícola i una autonomia en què la seva activitat és fonamentalment industrial o turística, i que per tant la qüestió de competencial s'ha de contemplar amb aquesta visió de què passa en cada una de les autonomies, perquè a mi em sembla bé que les llicències es simplifiquin, però també hem de veure les característiques de cada sector. Per això jo crec que aquí ara hi ha unes comissions de revisió, de regulació, que es reuniran tant sectorialment com per autonomies, en què s'ha d'analitzar cas per cas. Jo crec que aquest és un sistema, i l'altre, que és el respecte a el que són els estatuts d'autonomia de determinades comunitats autònomes, que s'han de respectar per la llei. Aquest és un tema també claríssim, perquè si no es tindria que anar al Tribunal Constitucional.
Senyor Baix, fa mesos i mesos que estem ficats en un procés, jo volia dir, de tensions entre el que és Catalunya, les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya. Jo no sé si aquestes tensions amb un pacte fiscal, per exemple, i una agència tributària pròpia de Catalunya es rebaixarien, s'acabarien aquestes tensions, o, en fi, hem d'anar més enllà i continuar en aquest procés de la consulta independentista, o no s'hi hauria d'arribar amb aquest extrem. Com ho veu des de la Cambra?
Nosaltres, jo li diria que això ho veiem des del Consell de Càmeres de Catalunya, més que de la visió de lo que és la Càmera de Comerç de Barcelona, que en aquest sentit hem intentat d'anar de comú acord totes les càmeres de Catalunya, per això vam fer una declaració amb el Pacte pel Dret a Decidir, una declaració que vaig tenir l'honor jo de fer-la participant amb el que vam dir, i ho vam dir clarament, que com a càmeres de Catalunya, com a institucions econòmiques que som, nosaltres respectem i acceptem el que decideixin els representants polítics del poble català, que estan representats al Parlament de Catalunya, i que per tant són ells els que han de decidir quin ha de ser el futur polític de Catalunya. Això com a l'aspecte des del punt de vista de lo que ha sigut la posició nostra de les càmeres de comerç en aquest aspecte. Clarament també vam dir que consideràvem que era absolutament necessari i convenient, des del punt de vista de lo que és l'economia de Catalunya, està dins de lo que és l'entorn europeu. Aquest és un aspecte també que el vam considerar bàsic. I la segona qüestió, la tercera que vam considerar com a aspecte bàsic, i no vam passar d'aquí, és que enteníem que qualsevol procés que es dués a terme tenia que ser d'acord amb la legalitat i d'acord amb el que és la Constitució i pactat amb el govern, de Madrid. I d'aquí no ens vam moure i no vam dir res més, com tampoc direm ara, perquè pensem que són els polítics que han de definir el futur. Nosaltres, en aquest sentit, defensarem els interessos generals de l'economia de Catalunya i treballarem per les empreses catalanes, com hem fet sempre.
Joan Maria Calagra.
Sí, vostè, en aquest sentit, vostè li ha demanat al president de la Generalitat que sigui quin sigui el procés, Catalunya estigui dins d'Europa.
Sí, sí, això és evident. Això li hem demanat que sigui el que sigui el procés, Catalunya estigui dins d'Europa.
Li faig una pregunta en un altre sentit. Escolti'm, demà diumenge o dilluns comença a la ciutat de Lima un congrés, el congrés de la UEC, de la IUEC, que vostès hi estan molt vinculats, que premia...
L'IUEC, sí, l'IUEC, sí.
Ah, he dit amb...
Sí, sí, a l'IUEC, sí, sí.
Tal com es llegeix,
sí, sí.
En llengua anglesa. Que premia dues empresàries catalanes, que són la senyora Judit Viadé i la Immaculada Amat. M'agradaria preguntar-li, perquè aquesta, en molts aspectes, encara és una societat masclista. La prova més evident sí. És que en aquesta tertúlia només han parlat homes, no hi ha sí. Dones. Bueno, el món de l'empresa catalana... El món de l'empresa catalana és encara masclista? Quin és el procés d'integració de la dona en el món empresarial i sobretot amb les capes dirigents?
Pues mira, amb el món empresarial jo crec que com amb el món universitari és cada vegada més participatiu i més creixent. Amb dificultats, perquè nosaltres que tenim dins de la Càmera de Comerç un departament que és l'Observatori Economia Dona Empresa i que fem estudis sobre la conciliació, sobre el sostre de vidre de les dones amb la anem a dir amb la de les dones dirigents amb el seu accent i la seva possibilitat d'accedir a llocs dirigents i està situat amb el primer nivell de direcció, veiem que és complex i no és fàcil. Però sí tenim que dir que s'està avançant i molt. I prova d'aquests avenços, que no solament a nivell, anem a dir, local, perquè ja saben a Europa les diverses discussions que hi han hagut amb el sí de la Comissió Europea i amb el sí de determinats comissaris i comissàries, no? Dins de lo que és Europa, que amb aquest tema jo crec que s'està avançant. I sobre el tema del IUEC, d'aquesta conferència congrés amb el que s'han premiat a 10, crec, de 10 països són 26 dones empresàries, 10 països tan diversos com pues, Ghana, com Bangladesh, com l'Índia, o com això és un congrés mundial que vam muntar fa 7 anys amb la Càmera de Comerç de Manhattan, a Nova York.
Sos un vent de Barcelona.
Sí, sí, ho vam iniciar nosaltres amb la Federació de Càmeres de Comerç Índies, també amb la col·laboració del Departament d'Estat dels Estats Units, del Govern dels Estats Units, i després la Càmera de Comerç de Cape Town, a Sud-àfrica. I això és un moviment que ha anat agafant volada. Vam celebrar el primer congrés a Barcelona, després ens vam anar a l'Índia, hem anat a Sud-àfrica, i ara ho fem a Lima, no? Al Perú. I es premien el que són dones empresàries amb negocis de facturació superior a $1 milió. O sigui, i que estiguin dirigides o fundades i tal per dones empresàries. I en aquest sentit dir que és un tema interessantíssim veure dins d'aquests congressos la quantitat de coses que arriben a sortir, sobretot les dones africanes, que ens sembla que és un continent una mica retrasat, dir el caràcter emprenedor i de les dirigents africanes. Molt bé. Interessant.
Interessant. Gràcies per estar avui al Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Bona tarda i moltíssima sort.
Moltes gràcies a vostès.
Gràcies també al Joan Carles Valero, al Salvador Guillermo, al Leandro Lamor, Joan Maria Claveguera. Tornem la setmana que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Bona tarda.